L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui, a l'ofici de viure, entre cometes, jo. Parlem d'aquestes persones que ens fa la sensació, o no tant la sensació, sinó que és veritat, que només parlen d'elles mateixes. Vosaltres us ha passat mai, Xavier Guix i Helen Flix, benvinguts.
Hola, què tal? Bona tarda.
Està davant d'algú que només parla d'ell o d'ella?
Sí, a vegades m'he trobat parlant només de mi.
Ah, tu
també. Qui no ha fet això? Qui no ha estat en un moment donat en alguna situació la que de cop i volta, doncs, escolta, parles i no deixes parlar i t'escoltes molt a tu mateix. Els que ens dediquem a aquest ofici, o almenys jo quan m'hi dedicava, l'ofici que et fas tu, que és el de parlar, i el de parlar molt, tens com una mena de dret adquirit de tenir la paraula. I aleshores sembla que hagis d'estar sentenciant, que hagis d'estar dient...
I que tot el que diguis sigui important.
I tot és important. Tot és important.
Home, sí, ah, no, a veure, en el nostre àmbit, en aquest àmbit també hi ha un perfil d'entrevistador i entrevistadora, però jo a mi em venen més al cap més aviat entrevistadors, que parlen més ells que l'entrevistat.
Que és allò típic de que al final la resposta és sí. Després d'una hora fent la pregunta, la resposta és sí.
A tu t'heu passat també, no? Sí. Xavier, que vas, et fan entrevistes...
Sí, i... exacte. I fan una gira voltades i al final dius, bé, sí. Però sí. A vegades, bé, en fi, ja anirem entrant en els detalls.
Sí, no? Però aquest, no sé si la Helen també s'ha trobat amb aquest tipus de persones.
Sí. T'hi trobes sempre, vull dir, tu, inclús quan dones cursos, no, la persona que en lloc de fer-te la pregunta et fa tota una retòrica que al final tens que dir-li, bueno, i què volies preguntar?
Vull dir, també.
I s'ha menjat un quart d'hora. Avui en dia tots ens trobem amb persones que només parlen d'ells mateixos. I si a més tenim unes característiques nosaltres de ser escoltadors, de donar espai a l'altre, de que l'altre parli, et pots trobar que després d'hora i mitja és que no has obert la boca com no sigui per beure aigua.
Clar, que això, a veure, és veritat que vosaltres, una cosa és el rol de psicòlegs a la consulta, que efectivament la persona està parlant d'ella mateixa.
Sí,
nosaltres volem parlar més en contextos també més informals, amb trobades de grup en què la persona sembla que s'aïlla i només parla d'ella i no hi ha empatia cap a la resta, per exemple, de comensals.
La pregunta, bueno, la definició jo, que em sembla molt bona, sempre ha de venir acompanyada de jo respecte a qui o a què. Perquè sempre hi ha... El jo sol per si mateix no té sentit. És a dir, sempre és en referència o en relació a quelcom o a algú. I, per tant, sempre quan parlem d'això és en referència a algú. No hi hauria egocentrisme si tu siguessis sol a la vida. I tot i així, recordo aquella pel·lícula que va protagonitzar el Tom Hanks, que feia d'aquell que es va quedar amb una mena de Robinson Crusoe modern, que es va quedar aïllat durant molt de temps en una illa, i va acabar agafant una carbassa i la va construir com si fos una cara i li parlava, li explicava coses, es lamentava. I tot això ens diu una cosa molt interessant, no? I és que el ser humà, i això, els que ens dediquem a la psicologia, segur que ho tenim molt clar, tenim molta necessitat de treure, d'explicar-nos, de treure de dintre, d'expressar-nos i de comunicar d'una o altra manera. Uns ho fan potser poèticament, altres ho fan a través de les mans, però tenim necessitat de treure de dintre. Ara bé, això quan ho fem en referència als altres, i el jo ja és en referència a algú. Aquí, el meu jo amb referència al patiment d'un altre, on es situa? El meu jo amb referència a una persona que no, a mi no em té cap interès, on em situo? Perquè els estoics, recordo perfectament, i amb això em sento molt alineat, són d'aquelles persones que d'alguna manera t'indiquen: no perdis el temps amb aquelles coses que no t'interessen. Centra't en allò que és important per tu. I si tu t'interessen coses banals, vol dir que és un símptoma que a la teva vida hi ha poques preocupacions o coses fonamentals. Per tant, quan jo em centro molt en lo meu, perquè crec que això és important per mi, m'estic egocentrant? M'estic centrant en mi? O estic fent un acte de dir, escolta, amb referència als altres no tinc cap interès, m'interessa més lo meu. Ara, amb referència al patiment d'algú, amb referència al lloc que l'altre em vulgui comunicar, amb referència sempre que el com que està passant, a qui m'hi relaciono. Per tant, el jo sense el tu no pot existir.
Mm. Hi va haver un escriptor que en una tertúlia televisiva en què es parlava de política va reivindicar en un to força indignat que ell hi havia anat a parlar del seu llibre. Tingués raó o no, la frase "he vingut a parlar del meu llibre" ha deixat petja i es pot aplicar a moltes persones, potser també a nosaltres, que només es preocupen i parlen de la seva vida i miracles i no els interessa gens en determinats contextos el que els hagin de dir els altres. Com diu el comunicador i formador Pau Font, el fenomen "vull parlar de mi" és molt estès actualment i evita que escoltem els altres. Som competitius, egocèntrics i dispersos, i això no va a menys. Hem reduït molt els moments de converses de qualitat amb altres persones. Anem de corcoll, diu Pau Font, tot és ràpid i fins i tot quan estem amb amics propers estem pendents del mòbil, no tenim espais de pausa per explicar-nos bé. I per tant, quan trobem algú amb qui ens podem explicar, li fotem, diu ell, la tabarra, perquè en qualsevol moment aquella conversa es pot acabar. La personalitat, no sabem fins a quin punt, i això intentarem explicar-ho avui, estem parlant de personalitats egocèntriques. La personalitat egocèntrica o l'egocentrisme es pot definir com aquell patró de comportament i de percepció en què la persona s'arriba a creure al centre de totes o la majoria de preocupacions i atencions. El terme deriva del llatí, on ego vol dir jo, i suposaria una exagerada exaltació de la pròpia personalitat. Avui, a l'Ofici de Viure, parlem d'aquesta exaltació de la pròpia personalitat o, com a mínim, de les persones que només parlen d'elles mateixes.
Anònim. M'agradaria ser tu, per tenir un amic com jo.
Soy Desiree Llamas, psicóloga, investigadora y docente de la Universidad de Málaga y autora del libro Cuidarme bien, quererte mejor. Existe un consenso generalizado en mis pacientes cuando se trata de opinar de las personas que solamente hablan de ellas mismas. Todo el mundo está de acuerdo en que no caen muy bien. Y la pregunta es, ¿por qué generan rechazo? El ser humano es interdependiente. Necesitamos a los demás para sobrevivir. Porque sobrevivimos en grupo y especialmente en el grupo, las personas con empatía destacan. Cuando una persona solamente habla de ella misma, hay una parte muy primitiva que se enciende en nosotros y que dice: ¿y esta persona? Puede que no tenga empatía. Esta persona puede que no sepa cuidarme. Esta persona no funciona en grupo. Y aunque es cierto que no debemos juzgar a nadie premeditadamente, no podemos evitar sentir ese rechazo. La emoción suele ir antes que la razón. Y la verdad es que para que las relaciones íntimas funcionen bien, necesitamos que nos escuchen y sobre todo necesitamos que nos validen emocionalmente. La validación emocional es un concepto imprescindible en terapia cuando hablamos de relaciones íntimas, porque se necesita para la construcción de un lugar seguro. Cuando validamos emocionalmente, no juzgamos las emociones de la otra persona, las dejamos estar, no intentamos cambiarlas, permitimos sus emociones, las escuchamos. Y normalmente cualquier historia está cargada de emociones. Cuando una persona solo habla de sí misma, se suelen dar invalidaciones del tipo: no te escucho a ti porque mi historia va antes, o espera, que te voy a contar lo que a mí me funcionó, cómo yo viví una situación similar, y así nos olvidamos de lo que tú estás sintiendo en este momento y nos podemos centrar de nuevo en mi historia. No te preocupes si alguna vez has sido tú esta persona. Invalidar emocionalmente es una cuestión muy común. No nos enseñan lo contrario, pero la buena noticia es que se puede trabajar. Por otra parte, yo siempre digo, elige a las personas adecuadas y te ahorrará muchas sesiones de terapia. Un saludo.
En relació al primer aspecte que esmentava Desiree Llamas, Helen, el rebuig que generen aquestes persones que només parlen d'elles mateixes.
Evidentment, quan jo en una comunicació estic tot el temps parlant de mi i no m'importa el que l'altre pugui dir. És més, si l'altre intenta intervenir, jo torno a reconduir per poder continuar parlant, evidentment l'altre al final se sent ningunejat, se sent desbordat, perquè no existeix per mi, o sigui, només existeixo jo. Per tant, són persones que, sobretot les que tenen una conducta egocèntrica, acaben tenint una vida molt solitària i acaben sent molt rebutjats, però a més ells també tendeixen a aïllar-se moltes vegades, perquè no entenen en l'altre, no el veuen, no el llegeixen. Ara està molt de moda parlar d'egocentrisme i del jo, i està molt de moda donar-li molta culpa a tot, a les redes socials i a tot, i parlar dels narcisistes. Però també hauríem de ser molt conscients de que afortunadament no hi ha ni tan egocèntric o egocèntrica, ni tan narcisista com venem. Una altra cosa és que les influencers o els influencers, que els youtubers, que tinguin aquestes característiques perquè ells venen el jo. Per tant, si jo monetitzo el jo, m'he d'expressar permanentment com un jo.
Però, per exemple, en Xavier Guix, que ofereix, bueno, els dos oferiu continguts a les xarxes, però en Xavier també en forma de vídeos, però clar, no estàs parlant de tu, no, en els teus continguts.
No, què passa, que ara s'ha posat en moda la marca personal.
Sí.
El principal és la marca personal.
Sí. Aleshores,
amb això ja ho diem tot, és a dir, estem dient el foc d'atenció ets tu. Per tant, ja no és el producte, ja no és el que ofereixes, ja no és la reflexió, sinó ets tu com ho expliques, tu com ho fas, tu com ho deixes de fer. I jo, quan estic amb les persones que es dediquen a aquestes cosetes dels Instagramers i tot això, la meva feina és dir-los, és que jo no em dedico a això, és a dir, utilitzo i ho necessito, evidentment, perquè avui en dia, si un vol apropar un producte, has d'anar on està la gent, i la gent resulta que està a aquests llocs, no? Ara bé, què m'exigeixen? Has d'explicar més coses teves, has d'explicar més com estàs fent la teva vida, com estàs preparant les coses, has de fer un retir, has d'explicar com estàs preparant el retir i la trobada que fas, i alguna vegada sí que dius, mira, bé, perquè hem fet una reflexió conjunta i bé, però aquella mena de centrament a la marca, però esclar, resulta que al final això és el que està venent avui en dia. Aleshores, cadascú s'hi ha de posicionar, és un tema ja també personal, de dir fins a quin punt vull entrar en aquesta dinàmica, que és una dinàmica molt de marcada per lo personal, i lo personal, quan és excessiu, sempre va en detriment del col·lectiu.
M'agradaria matitzar que quan jo he fet aquest comentari, o sigui, el que volia fer veure és que a nivell de carrer, a nivell de persona normal, per dir-ho d'alguna manera, o normativa, o sigui, aquest jo tampoc no hi és tant, vull dir, és molt més esporàdic i molt més centrat amb les persones que ens estan volent vendre coses, vull dir, i tenen que tenir la seva marca personal. Per tant, quan estem en una reunió d'amics, sí que ens trobarem amb algú que probablement tingui aquests trets d'egocentrisme, o per desgràcia ens podem trobar dintre de l'entorn a un o una narcisista, però és que això és molt comptades les vegades que ens hi trobem. Una altra cosa és que jo no tingui la capacitat de posar límits i de saber-me fer sentir, que jo no sàpiga participar en la conversa, que jo estigui tot el rato amb una veueta dintre meva dient-me, tindries que dir alguna interessant, tindries que aportar alguna cosa, tothom s'està passant bé i tu estàs aquí callat observant, i que llavors jo em senti incòmoda amb aquestes persones que ocupen més espai, que saben captar més l'atenció, o que tenen una col·lecció d'acudits que no s'acaba mai, vull dir, i que tots ens partim de risa amb aquella persona, i que inclús esperes que en algun moment intervingui en la conversa. Estem en un moment en el que estem etiquetant molt les coses d'egocèntriques, de tòxiques, i molt posant...
Tu no n'ets partidària, Helen, d'etiquetar
no,
tant?
No,
jo tampoc.
No, no, gens ni mica.
La paraula egocèntric, la paraula narcisista, són conceptes que avui en dia tenen tants matisos.
I a part que la persona, com sempre hem dit, és molt més...
Molt
que...
més.
No podem dir una persona més egocèntrica, home, és molt més que egocèntrica.
Clar,
no?
Aleshores, sempre és el que deia abans, en relació a què? És egocèntrica en relació a què? Aleshores, si entenem això, entendrem si ho està sent molt, què vol dir? És una persona que té en compte els altres, però jo crec que al principi és un principi pràcticament ètic. fins a quin punt tinc en compte l'altre, fins a quin punt no el tinc en compte. Aleshores, la persona que entenem el jo, suposo que esdevé una persona que senta tota l'atenció en ella mateixa, que vol dir no està tenint en compte que l'altre també hi és i que l'altre potser té les seves dificultats en expressar-se, potser no té la mateixa capacitat comunicativa, potser vol dir-me alguna cosa i no l'estic deixant, i per tant ser atent als senyals que estic rebent de l'altre perquè jo el tinc en compte, i fins i tot que jo digui, escolta, fa molta estona que parlo, per què no m'expliques tu? És a dir, t'estic tenint en compte. El problema de les persones que estem una mica doncs, observant són que, és que no tenen en compte l'altre.
I a mi el que em sap molt de greu és que moltes vegades amb aquests posts que es pengen i que estan molt de moda, o sigui, tot aquell que no sumi, tot aquell que no t'aporti, borra'l. Tot el que no... Fins a quin punt no estic seguint jo i llavors el tòxic? Fins a quin punt no sóc jo el jo? Si tu no m'aportes, si tu no m'escoltes, si tu no... Vull dir, m'estorbes. No, vull dir, hem d'entendre que les interaccions humanes són això, humanes, i que hi haurà moments en què nosaltres tindrem més facilitat de parlar o en moments en què estarem més retraiguts, moments en què estarem passant un moment difícil i potser ens serà difícil explicar-ho, doncs perquè cada un tenim les nostres limitacions, les nostres vergonyes, les nostres preocupacions, la por a estar deixant malament a un germà o a un pare. Vull dir, com a ser que el de davant no està realment no siguent tòxic i en canvi jo el considero tòxic perquè no m'està escoltant? Vull dir, a mi ara totes aquestes generalitats que vas veient en les xarxes, que escoltes amb molts pots, vull dir, podcast, em fan la sensació de que, cuidado, que potser estem arribant a un punt en el que realment no sabem escoltar l'altre i no el sabem veure, però no perquè l'altre sigui egocèntric o sigui narcisista, sinó perquè ja nosaltres hem perdut els referents de lo que és escoltar a l'altre, de lo que és donar-li un espai a l'altre, de fer i posar els meus propis límits i respectar-me jo. Vull dir, abans de començar el programa parlàvem de la benevolència, no? Jo crec que tots els que estem aquí hem pecat de benevolents moltes vegades, i a mi a vegades m'han acusat de que vaig sempre amb el lliri a la mà, però és que jo prefereixo pensar que la gent és bona d'entrada. No m'agrada pensar que l'home és un llop per l'home. Sé per experiments viscuts quan estudiava als Estats Units que els nens, el seu instint natural, ja amb 2 anys, quan caminen bé, és ajudar a l'altre. I si tu estàs plorant, et venen, que cucú són, quan et fan clic, clic, clic amb la maneta a l'esquena. Vull dir, d'entrada tots tenim aquest punt. Després, la nostra cultura ens va portant a unes coses o a unes altres. I la persona egocèntrica, moltes vegades, no és que escolleixi ser-ho, sinó és que el seu cervell tampoc no ha madurat lo suficient, no ha fet unes suficientes connexions de la substància blanca a una àrea concreta del seu cervell, que és l'encèfalo, i per tant no té la capacitat de sortir del seu jo i les meves necessitats. I això a vegades tampoc ho tenim en compte. Però és que gent amb aquestes característiques en tinc molt poqueta a la consulta. Vull dir, que dona la sensació ara, no?, de que, bueno, tothom que ens tropassem pel carrer és un jo o és un perverso narcisista.
Sí, sí, no.
Vull dir...
Sí. No, el que passa és que és veritat que hi ha hagut una certa generació que ha agafat aquests conceptes i d'alguna manera ha començat a... Jo recordo la consulta que a partir d'alguns col·legues que han enfatitzat molt el tema del narcisisme m'han vingut amb el diagnòstic fet. O sigui, no? Directament... Vé a la consulta, diem-me, la meva parella és narcisista.
Directament.
I dius, bueno, parlem-ne. No, perquè ho he vist, he llegit, i he escoltat aquella persona, i és clavada. I dic, escolta, no n'hi ha cap de clavat, per favor, per l'amor de Déu. I en tot cas, si n'hi ha tants, què hem de fer amb aquests pobres? Ja se'ls ha acabat l'oportunitat de viure, perquè estan condemnats de per vida ja, tal com són tractats, no? Per tant, efectivament, casos d'aquest tipus n'hi ha, sí que n'hi ha. Tenen una toxicitat i tenen un nivell de personalitat que millor estar-hi allunyat.
Totalment.
Segur, evidentment. Per tant, no estem dient que hem de sobreviure'ls. No. Deixar-los allà amb la seva dèria. però cuidado, que estem generalitzant excessivament tots aquests comportaments. I és perquè intentem posar masses paraules als conceptes. Estem intentant que els conceptes tinguin un contingut, quan el concepte per si mateix sempre té molts matisos. Què vol dir egocèntric? És que, a veure, tu medites molt. No ets egocèntric, però si t'estàs autocentrant, quan una persona està en el seu centrament i està buscant la seva, en el seu moment d'espai interior, s'està autocentrant. I no tenim cap dubte que allò està bé, però s'està autocentrant. Jo recordo una conversa amb el pare abat de Poblet, en la que comentava, bueno, i vostè què es dedica? Perquè ell era evident, però jo no. I dic, jo em dedico això de l'autoconeixement. Diu, ah, nosaltres això no ho toquem.
Això em va dir?
Sí. Diu, no ho toquem, diu, perquè entenem que això és un autocentrament. I nosaltres estem aquí per Déu. I per tant, la conducta autocentrada no ens interessa. Nosaltres només ens interessa que aquí dintre hi hagi Déu. Per això som de l'ordre ora et labora. Nosaltres estem treballant i fent i resant. I quan estem menjant, doncs hi ha un senyor que està llegint-nos passatges bíblics i estem tot el dia a l'entorn de Déu i que a dintre nostre només existeixi Déu. Per tant, el que entenem per autoconeixement, per ells és un autocentrament. No ens interessa. Per tant, aquella persona que avui en dia s'està dedicant a l'autocentrament, que podríem dedicar tot un programa a també les conductes autocentrades de les persones que es dediquen a l'autoconeixement, perquè al final, com ja va escriure en Cornfield en el seu moment, doncs molta meditació, però la colada por hacer, no? Per tant, és aquell punt de dir fins a quin punt la meva conducta està massa autocentrada amb el que jo vull, i per tant aquí podríem afegir-hi una expressió que és fins a quin punt vaig molt a la meva. Fins a quin punt m'estic centrant massa en mi, que vol dir vaig massa a la meva. I això li passa a moltíssimes persones que segurament ens estan escoltant, i les seves parelles ens dirien, és veritat, va a la seva. Però no diríem que és una persona egocèntrica, però va a la seva. Li costa tenir en compte l'altre. Li costa afegir-se a les coses que l'altre vol. Li costa trobar un equilibri entre el que jo vull i el que vol l'altre. Per què? Va a la seva.
Probablement aquí, en aquesta categoria, hi trobaríem més homes que no pas dones. Helen?
Mira, en aquests moments jo faria classificacions per edats. Vull dir, la quinta del Xavier i la meva trobaríem més homes, val? Entre la quarantena, la cinquantena i la quarantena encara guanyen els homes, però a partir de la quarantena cap a baix està la cosa bastant equilibrada. Vull dir, són una societat que elles mantenen les seves amigues, les seves trobades setmanals, encara que tinguin nens, cosa que em sembla perfecta, i ells fan el mateix. Vull dir, les nostres generacions, vull dir, moltes parelles que han funcionat molt bé i que han anat a la una, quan un dels dos es queda vidu, sobretot si és ella, que no decideix no netejar més calçotets, vull dir, es queden molt buides, molt soles, perquè no hi ha res d'amigues. Hi ha fills on ets, però no hi ha res d'amigues. Tot es centrava amb la parella i els gustos que compartien la parella. I ells busquen una altra parella ràpidament perquè es senten molt, molt buits, perquè també la seva vida centrava en fer coses amb la pròpia parella. Això avui en dia no hi és, i això és un avantatge.
Oh, sí, tant.
Vull dir, això per mi són passos endavant. Doncs aquí no parlaríem d'egocentrisme, ni tampoc diria tant, va molt a la seva. Per mi el problema està en quan jo això ho defenso amb dents i ungles i ferotjament, sense tenir en compte si potser aquella nit el nen té febre i m'he de quedar a casa per si tenim que anar a urgències.
És així.
Vull dir, aquí és on per mi hi ha realment el matís. El problema és tant que moltes vegades aquestes sutileses no es fan, no hi ha espai en els programes, com ens estàs donant tu ara per poder-ho dir, val? Vull dir, no hi ha espai, vull dir, es va molt a definir què és un egocèntric, què és un narcisista, a veure si tu compleixes o no compleixes per aquesta tipologia. No, vull dir, tot és molt fi. Jo tinc en aquests moments un pacient que és un egocèntric de manual. Vull dir, i a mi em fa molta gràcia, perquè realment és que no se'n dona compte. Però és que no ho veu. I quan tu li fas raonaments es queda com molt parat i hasta li dol molt i li sap greu. Vull dir, però d'entrada no se'n dona compte. I és com si tingués una persona de 42 anys però que en té 7. Vull dir, el meu net de 9 anys ja raona menys egocèntricament que ell. Vull dir, és així. I l'home ja s'esforça, eh? I, pues, bueno, ara ha tret una llibreteta i va prenent notes. Clar, la seva parella l'altre dia em deia, diu, és molt divertit, perquè ara quan tenim una conversa treu la llibreteta i s'ha posat l'alarma i de cop i volta em para i em diu... digue'm tu alguna
cosa. Sí, perquè parla molt, no? Bé, això de l'alarma seria, és veritat que seria un bon recurs per segons, tornant al que dèiem, segons quines converses, segons quines amistats també, o com deia Josep Pla, no? Hi ha amics coneguts i saludats, no?
Sí.
Potser no són ben bé amistats, però que és la persona que només parla d'ella i que i et preguntes mentre està parlant, però realment està enviant un missatge de mòbil de WhatsApp, està fent un monòleg, eh? té en compte a mi, eh? I tornant al que dèiem abans, no? La persona que es trobi amb que això potser es va repetint o que repeteix amb una persona concreta, amb una amistat concreta, que és que l'altre només parla d'ella i no s'interessa gens ni mica per ella, què pot fer?
Aquí sí que tenim que tenir clar si jo en aquesta persona li he posat l'etiqueta d'amiga, si això està passant des de fa un temps i per tant això vol indicar que amb aquesta persona li està passant alguna cosa i jo no li estic sapiguent preguntar què li passa, perquè també pot passar això, o bé si realment jo en aquesta persona li he posat l'etiqueta d'amistat, però molt probablement no ho ha sigut ni ho és mai. Llavors aquí, aviam, quan som ja granadets, podem decidir si realment volem tenir aquesta persona a prop del nostre cercle o no, o si és la nostra obra de caritat d'una vegada a la quinzena d'escoltar algú que necessita parlar. Ui, això passa a vegades amb la gent gran, que només parlen i repeteixen el mateix 50 vegades. No és que siguin egocèntriques, és que la seva substància blanca s'ha reduït i necessiten companyia i, bueno, pues, no la tacharé, vull dir, pues, em plantejo, no?, aquesta benevolència,
sí. No?
Que,
no, clar, vull dir,
em plantejo i vas i l'escoltes i estàs amb aquesta persona. La cosa és que moltes vegades etiquetem molt ràpidament a les persones. La meva millor amiga, un millor amic és aquell que et té en compte en lo bo i en lo dolent, el que t'accepta amb els teus defectes, perquè si no ja no és un amic, és un conegut. Vull dir, acceptar la gent en les coses bones és molt fàcil, que t'accepta amb els teus defectes, que t'entén amb els teus defectes i que està allí, vull dir, a les bones i a les dolentes. Ara, si jo per aquesta persona només puc estar a les dolentes, només estic per les coses que li passen desgraciades, només estic per servir-la i que m'utilitzi, no és una amiga. Aquí jo tinc que tenir una miqueta de seny, analitzar la situació i per molt que jo hagi posat una fe en aquella relació, posar-la en l'àmbit de coneguts, en l'esfera de coneguts, i relacionar-me amb ella, doncs, bueno, quan no hi hagi més remei o perquè està amb el grup d'amistats amb les que nosaltres estem.
Aquest sentit de benevolència que ara estava citant, jo l'he viscut allà al Xipre, Granollers, amb la gran estimada Mercè Riera, que i amb una paciència infinita rebia gent, ara ja està fent la seva vida, però rebia sempre persones, i moltes d'elles eren persones que sempre li explicaven les mateixes coses. Clar, jo com a psicòleg li havia dit, però escolta'm, és que les estàs ajudant a reforçar el seu propi discurs i no surten d'aquí. Però ella, amb aquella paciència infinita i un amor infinit, deia, bueno, però després quan surten d'aquí ens surten millor, surten descansades, surten d'allò, diu, ja està, jo ja he fet el que havia de fer, no les qüestiono, deixo que siguin elles mateixes i que s'expressin. Aleshores, aquí tindríem també punts de vista diferents, no? Aquesta és una actitud que ja necessita d'una misericòrdia enorme. I altres actituds que dius, escolta'm, és que t'estàs repetint sempre el mateix, no t'estic ajudant perquè estàs reforçant sempre les mateixes idees, i amb això probablement l'única fase és tornar una i una altra vegada la mateixa història i no sortiràs d'aquí.
Aquí és la postura del terapeuta. Vull dir, jo en consulta això sí que ho faria. Amb el que considero amic, no.
No.
Val, o el que considero conegut, no? Vull dir, jo no faig de psicòleg 24 hores al dia, ni tampoc amb els meus fills.
Exacte.
Jo he comès errors de manual amb els meus fills, evidentment. Vull dir, perquè és que si no, no seria mare. O sigui, tindrien una terapeuta, però haurien perdut una mare. És un mes que jo li deia a la meva filla quan em deia, és que jo vull que siguis la meva amiga. Bueno, ara té 35 anys, la meva filla. I jo li deia, no, carinyo, si sóc la teva amiga, perds una mare. I és més important tenir una mare, perquè amigues en tens moltes.
Claro.
Val, llavors, quan estem fora, no? hem de saber també una cosa, la consulta. La consulta, evidentment,
és així, és,
hi ha una reconducció, hi ha un anàlisi.
Efectivament. I
a vegades hi ha, bueno, aquell silogisme, aquell conte que li expliques, que li fa pensar, no? que li fa una miqueta de clic. També la persona ve disposta a escoltar-te. Vull dir, perquè estàs fent de terapeuta. Sí. En l'amic, potser no estic disposat a que em digui el que tinc fer.
No, i que és evident, escolta'm, el nostre ofici va néixer de l'escolta, és a dir, sí, de el Freud li deia la cura blando, no? És a dir, sí, el fet de que parlis, que treguis, ja és educatiu, ja està fent que la persona comenci a escoltar-se a si mateixa, i quan s'escolta a si mateixa pot ser més capaç de donar-se compte. Ara, si la substància blanca no està al seu lloc, aleshores no servirà de res.
Freud tenia algo que molt poca gent a vegades en parla i que no s'entenia molt bé del psicoanàlisi anterior,
sí,
a la modernitat, el del divan. I és que no estirava una hora amb tu. Vull dir, a lo millor havien passat 10 minuts i tu acabaves de dir algo que ell veia,
ja,
que era el quid de la qüestió.
Exacte.
I deia, s'ha acabat, torna demà. Vull dir, en aquest impacte, en aquest fet sobtat de ploc, et paro un sec, et faig adonar que el que acabes de dir tenia algun sentit especial, però que tu no me'l diràs. Vull dir, per tant, jo tinc que analitzar què significava allò.
Per altra banda, també podem parlar del patiment de la persona egocèntrica,
sí,
que és el neuròtic. O sigui, la persona neuròtica és un patiment perquè està contínuament centrada en si mateixa i està donant-li voltes contínuament a tot el que viu, a tot el que sent, perquè he dit això que he dit, perquè potser no ho havia d'haver dit, perquè l'últim que havia em van dir, però veus que mai aprendràs, i es torna a trobar-se amb la gent i veus i no em fan cas, això és perquè... I tot el dia està autocentrat amb lo seu, llavors aquest autocentrament és neuròtic, és la neurosi, que és, sí, que és aquesta obsessió per un mateix, per resoldre's a un mateix, que no acaba de resoldre's mai. Per tant, hi ha un egocentrisme que és de patiment.
Però quan es diu que la nostra societat és neuròtica...
És això, també.
Sí, és que hi ha molta neurosi.
És això.
Sí. És això.
Com, per exemple, l'ansietat i la depressió són malalties mentals, estats d'ànim, que avui en dia l'han convertit en malaltia mental, que també és un tema per mi dubtós, sí, però, en fi, deixem-ho aquí, i són molt egocèntrics. La persona que pateix ansietat no escolta res. No escolta ningú.
S'escolta a si mateix.
Només pot sentir-se ell perquè està patint, té el símptoma que l'està agobiant i només té un patiment i això fa que s'autocentri. I no escolta ningú, no vol saber res de ningú.
És referencial.
És tot referencial. Per tant, l'egocentrisme en aquest sentit o l'autocentrament pot tenir també conseqüències nefastes en aquest sentit.
De vegades es confon egocentrisme i narcisisme. Diu el psicòleg Arturo Torres que és fàcil confondre'ls, que són dues idees molt utilitzades en el món de la psicologia i que relacionen entre si perquè tenen un replegament comú sobre la pròpia identitat, tanmateix s'utilitzen per referir-se a coses diferents. Les persones egocèntriques, per exemple, no pensen que els altres valen menys o que tenen algun tipus de poder sobre ells, simplement dediquen poc temps a pensar en ells, en els altres. I en el narcisisme sí que es dedica temps a pensar en els altres, però amb afany manipulador instrumental, diu aquest psicòleg, l'Arturo Torres. Els altres són vistos com un mitjà per construir una autoimatge definida per la grandiositat. Com que ho dèiem, com que és el pa de cada dia ara sentir parlar de narcisistes i de narcisisme, i es pot confondre amb l'egocentrisme, faríeu també alguna mena de distinció?
Sí, jo n'hi ha una que sí que la vull fer i que normalment no s'anomena, perquè sempre es parla del narcisisme des del punt de vista grandiloquent, però no es té en compte que hi ha un narcisisme vulnerable, hi ha un narcisisme a la baixa, que és aquella persona que contínuament va de víctima, que s'autoexclou, que sempre es desinfla, va desinflar, així com el narcisista representa que s'infla, hi ha un altre narcisisme que és el vulnerable, que clar, és el que es desinfla.
I no diríem mai que és narcisisme.
I no ho diríem mai, diríem pobre, pobret, però és que està creant que tothom estigui al seu entorn i està manipulant des del seu patiment. Per tant, compte que no hi ha només un narcisisme grandiloquent, hi ha també un narcisisme vulnerable.
D'alguna manera estaria aquí, per mi n'hi ha 3-5 característiques, no? I que a més es poden diferenciar d'unes altres. Estaria una d'aquestes, és el que necessita l'atenció dels altres. En canvi, l'egocèntric pensa en si mateix, que és diferent.
És diferent.
O sigui, el narcisista és com una espècie de vampir, no? Que necessita sempre de l'atenció de l'altre. Llavors, tenim un narcisista grandiloquent que moltes vegades ens el trobaríem en el masclisme més garrulo, per dir-ho d'una manera, vull dir Berlusconis, i després tenim un narcisisme més femení moltes vegades, que és el de la mare víctima. Perquè les mares també poden ser narcisistes, vull dir, no estem, ser mare no ens vacuna de l'egoisme o del narcisisme, vull dir, o de l'egocentrisme. Llavors, aquesta persona que se centra en el victimisme, el que està fent és el mateix, o sigui, està fent un narcisisme.
Sí, també hi ha, exacte, no? Aquesta persona, el pobre de mi...
El pobre de mi és un narcisista. O sigui, jo no puc canviar, jo sóc així, el que t'està dient és fota't, canvia tu i gira amb el que jo vull. Com m'estàs fent això? Tu saps el que jo pateixo per tu? Tot això és maltractament psicològic. I quan estem parlant de narcisista, estem parlant d'una persona que té unes capacitats de maltractament psicològic cap a l'altre molt grans. Per tant, el víctima també és una manera, una polaritat dintre del narcisisme. I, evidentment, el que ens agrada, no? Que d'alguna manera és el psicòpata, no? Que és el que surten a les pel·lícules, que te'l pinten d'hiperintel·ligent... Aquest no existeix en realitat, existeixen els guions. Vull dir, els maltractadors, vull dir, homes, molts d'ells no tenen un coeficient d'intel·ligència molt, molt gran, tenen un instint de supervivència molt gran, que és diferent. Llavors, què passa? Quan parlem de narcisisme, parlem d'un trastorn. Quan parlem d'egocentrisme, estem parlant d'un rasg
d'un tret de
personalitat. Exacte. Vull dir, quan parlem de narcisisme, estem parlant de que, a més, la persona serà egocèntrica, però un egocèntric no és un narcisista.
Exacte.
Val? O sigui, aquests matisos són importants. Vull dir que necessita l'atenció dels altres, evidentment, d'una manera o de l'altra. Però, en canvi, l'egocèntric només pensa en si mateix. No necessita que tu em prestis atenció. És més, em puc aïllar de la gent perquè no em diguin que els hi faig mal o que sóc egoista. Vull dir, en canvi, el narcisista necessita, és el gran vampir emocional.
Per tant, aquí el que s'exhibiria a les xarxes socials seria més aviat el narcisista. Més que l'egocèntric. No?
Exacte. Llavors, utilitza i manipula els altres. A l'egocèntric, no. Et pot fer una rabieta, una pataleta en un moment, però si tu li continues dient que no i et mantens ferm, es calla, s'aguanta, et farà morros i després li intenta donar la volta, com un nen petit de 7 anys.
L'exemple és el nen petit.
En canvi, ell, el que és el narcisista o la narcisista, no. Utilitzarà i manipularà tot allò que jo t'he dit. O sigui, m'haurà fet una humiliació davant de la gent... I quan jo li vulgui posar un límit em dirà, home, no, que tot era broma, quina pell més fina que tens, eh? Sí, és que no se't pot dir res.
Això l'egocèntric
no.
Helen, de la manera que ho expliques, clar, posant-ho els dos platets de la balança, els egocèntrics i els narcisistes, els egocèntrics, la veritat és que surten molt millor parats.
Clar, sí, clar que sí.
Per això he posat l'exemple de l'estoïcisme, que dic, home, aquells són un exemple clar de dir, ei, no et preocupis del món, preocupa't del que tu és important per tu. Ara, ho parlen, evidentment, des d'una perspectiva de que l'important és quelcom que et dona valor, quelcom que et creix, quelcom que és important per la vida i que, a més, doncs, és el que et porta que tu puguis créixer. Evidentment, va per aquí. I que no que t'aïllis, sinó que se te'n foti la resta del món. Per què? Perquè no tinc temps per perdre en els problemes que tenen els altres. Llavors, això és la diferència, una mica.
Està molt bé trobar tots aquests matisos, perquè no vol dir que admitis el malic.
No.
Sí, i, a més, el narcisista és patològic. biològic, o sigui, necessita d'aquest vampirisme de l'altre, necessita d'aquesta humiliació de l'altre. Per tant, un narcisista perfectament al principi de la relació, vull dir, t'escoltarà, empatitzarà amb tu, bueno, farà veure que empatitza amb tu, empatitzarà amb tu, et donarà la raó, o sigui, et donarà la volta, per després tot això anar-ho a poc utilitzant.
Sí.
Vull dir, i anar-te minvant totalment la teva confiança amb tu mateix.
Sí, el mestre Jung, recordo que comentava dels desinflats, no? Aquests egos desinflats, aquest narcisisme victimista, que són aquestes persones que et fan la cara de pena, però quan no aconsegueixen el que volen, a la cara no t'ho diran mai, però quan es giren t'ho dien. Et tenen un odi terrible. I t'ho guarden.
I com t'ataquen per darrere? Per i això... com et desprestigien per darrere?
Això és narcisisme.
O sigui, a la cara no t'ho diran mai.
Exacte. Són agressius passius.
Passius, sí.
Agressius passius.
En canvi, l'egocentrisme d'entrada és normal a la infància.
Ens queden 5 minuts en aquest programa de l'Ofici de Viure dedicat al jo, sobre la validació emocional que ens comentava la Desiree Llamas al principi, validació emocional i la invalidació emocional de les persones que se senten menys tingudes durant una conversa per una persona que només parla d'ella mateixa. Teniu alguna cosa a afegir-hi?
No, a mi m'ha semblat correcta l'exposició, més o menys, perquè també aquí estem culturalment en un moment que la idea d'enamora-te de ti preval, no? I no ho dic pel meu amic Walter Risso, que segur que ho explica molt bé, sinó que es va autocentrant aquest concepte de que primer t'has d'estimar tu, que primer tu, que si no ets tu el primer, coses d'aquest tipus, que hi podem estar bastant d'acord des d'un punt de vista bàsic de dir, home, la construcció del teu jo necessita que tu hi siguis. Si tu tot ho fas pels altres, si tot ho depèn dels altres, aleshores, evidentment, tenim un problema, que és un problema que ja ha sortit aquí, que és el problema dels límits, on estan els límits entre el jo i el tu. Aleshores, el que estem parlant fonamentalment es mou la línia d'aquests límits entre el jo i el tu. Fins on ens movem. Per tant, l'explicació que ha fet, diria, home, hem de validar també, ens hem de saber validar nosaltres mateixos i també ser capaços de demanar el nostre i dir prou i dir fins aquí, bueno, escolta'm, ja ho seguim un altre dia. Però, si no, podem caure en aquesta mena de narcisisme però bonic, florejat. Bueno, estima't a tu mateix, sigues tu, perquè si no ets tu... I aleshores, i algunes persones entenen això com afirmar-se a si mateixes, però des d'un lloc que no és una afirmació, sinó és una negació de l'altre. Aleshores, aquí tenim un problema.
En quant a el que ella diu, sí que, aviam, hi ha alguna que penso que estava molt... Bueno, jo m'ha agradat molt la seva intervenció, i d'alguna manera sí que és veritat que les dones, per exemple, en les intervencions polítiques ens deixem trepitjar, excepte algun personatge, però normalment, o sigui, cedim la paraula, o sigui, ens han ensenyat a ser educades. Això amb la relació de parella a vegades es transforma en que en aquest respecte pel temps dels altres, al final no ens respectem a nosaltres per poder explicar. I després els homes, amb aquesta idea de que se'ls ha educat en ser molt proactius i ser salvadors, moltes vegades quan tu li expliques alguna cosa, sense donar-se en compte, t'invaliden dient a ells la solució que tindries que posar, quan en canvi tu amb ells senzillament l'has escoltat i no li has solucionat la vida. Vull dir, aquí hi ha una invalidació. Què vol dir això? Que hauríem d'ensenyar més una comunicació no fallida, com també hem parlat en algun programa o en algun podcast que jo he fet. Vull dir, tindríem que ensenyar més a comunicar, i a comunicar des d'un lloc on realment sapiguem escoltar, sapiguem estar presents, sapiguem tenir una escolta activa. Però això és una feina que hem d'aprendre a fer els pares amb els nostres fills, que són les generacions noves que venen, i que d'alguna manera a les escoles també s'hauria de promoure una mica aquest tipus de comunicació.
I aquest principi ètic que sempre ha existit, però que avui és més necessari que mai, que és tenir en compte l'altre. No vol dir fer el que l'altre, ni ser com l'altre, ni tampoc tot com jo, sinó simplement tenir en compte. Si jo parco el cotxe i l'aparco de qualsevol manera i tant se me'n fot el que vingui després, quan arribo jo no puc aparcar bé. Aleshores, estem creant una cadena de cotxes mal aparcats, que aleshores és un desastre. No, ja no vull entrar en el tema de l'incivisme actual, que això és un altre gran motiu de preocupació, que ens indica justament que preval aquesta tendència egocentrista per uns i narcisista per uns altres, i que efectivament es desconnecta de lo col·lectiu. Aleshores, aquest és el risc que tenim quan s'instal·la molt a lo social la idea de que primer tu. Aleshores, primer tu, com a gent, ets tu primer, perquè això és una de les mascaretes dels avions quan cauen. Abans de posar-li el del costat, l'has de posar tu, si no... però alhora, immediatament tenim en compte l'altre. Això que jo estic fent, això que jo estic pensant, això que jo vull fer, és en benefici també de la humanitat, és en benefici de l'altre, és en benefici de l'equilibri, és en benefici de la natura, és en benefici del benestar, és en benefici de l'acció cívica. Perquè si no tenim en compte això...
Quines conseqüències té a curt o a llarg plaç en el meu entorn, en la meva realitat, amb la meva família... Vull dir, bueno, el que passa és que tornem aquí. Ens hem anat molt a la individualitat en lloc d'anar, com deia en Freud, a l'individuisme. Perquè l'individuisme em porta a la col·lectivitat. Estem deixant de ser socials. Aquest és el gran problema que estem tenint.
Estem deixant de ser socials.
Estem deixant de ser socials.
Tu també ho subscrius?
Totalment. Estem deixant de ser socials i aquesta exaltació justament de l'individual, per això hem fet no la broma, sinó que hem destacat el tema de la marca personal com un mite, ens ho diu tot. Que no vol dir que prejutgem la marca personal, és un sistema més, però sí que exalta una vegada més aquesta tendència a posar l'accent, l'atenció en lo individual.
L'argument en positiu que se sol utilitzar és que fins ara, com si diguéssim, es prestigiava les organitzacions, els grups, les marques abstractes, grans marques, i ara es posa l'èmfasi en la persona.
Sí, perfecte, correcte, fins aquí correcte. Però recordem un principi espiritual bàsic. Vivim intercert, vivim interconnectats. No podem viure només per nosaltres. Per tant, espiritualment parlant, el pecat del narcisisme, el pecat de l'egocentrisme, és que separa de l'altre, separa de la situació, separa de la vida. Aleshores, aquest és el pecat, perquè ens entenguem, i espiritualment parlant, un problema que jo m'identifiqui només amb el fragment i no vegi la totalitat.
Si durant el Covid haguessin tingut una actitud d'aquest tipus, vull dir, molta gent gran s'hagués quedat sense poder sortir a comprar i tenir menjar, en els hospitals els metges i les infermeres se n'haguessin anat a casa seva i que bombin en els malalts. En canvi, tot això no va primar. Es va acabar el Covid, es va allargar una mica més del que la població esperava i va tenir la frustració de que no havien guanyat la batalla, perquè el Covid es anava a convertir en algo que es quedaria perpetu, i automàticament ens en vam anar a un individualisme ferotge.
Sí.
Això que va portar que un 146% d'augment de trastorns infantojuvenils.
Psicològics.
Sí. De trastorn psicològic. Vull dir, en aquest moment que s'està estabilitzant tot i estem tornant a una normalitat, o sigui, està disminuint un 6% a la gent jove els intents de suïcidi i les emergències per suïcidi. O sigui, tot això parla d'algú. Quan ells han tornat a sociabilitzar cara a cara, s'han tornat a agafar de la mà, s'han tornat a donar abraçades, aquest sentiment d'abandonament, de solitud i de por enfront a la vida, de vèrtic a viure, està baixant.
Helen Flix, Xavier Guix, un plaer la conversa.
Gràcies
per haver tornat a l'Ofici de Viure.
Gràcies.
Fins aviat. D'aquí uns instants, com cada diumenge, Sergi Torres. Avui, Sergi Torres parlant de llegir la vida. Què tal, Sergi?
Molt bé.
Benvingut. És un títol de la secció com molt poètic, però al mateix temps esperem que ens expliquis coses sobre quan la vida ens parla i només la volem interpretar, no?
Sí, és la vida és una construcció que és intel·ligent. Això ja no ho veiem normalment a la vida. I ens parla, ens està parlant, ens està comunicant, ens està mostrant tota l'estona, tota l'estona. Nosaltres no estem acostumats, no solem llegir la vida, no solem escoltar la vida, no solem comunicar-nos amb la vida, perquè ens comuniquem a través de les nostres mancances, a través de les nostres pors, i no ens donem compte, aleshores, de que el que estem fent és imprimir a la vida els nostres significats i les nostres interpretacions, el que significa el que està succeint, el que significa el que jo voldria que succeís, amb les relacions és molt obvi. Aleshores, el que estem proposant per poder arribar a comunicar-se en la vida un és entrar en un espai de contemplació. I la contemplació avui dia socialment està molt mal vista perquè és de vagos, no?, que en diuen.
Exacte, s'associa a la passivitat. Sí, sí, a no fer res.
En canvi, la contemplació és una activitat mental molt poderosa. Si bé entenem la contemplació com allò que ens permet veure, discernir i prendre noves decisions, és molt poderosa. Si podem contemplar la vida com el que ens està parlant, ens està oferint noves possibilitats més enllà del que nosaltres estem acostumats a veure i a viure, veurem que la contemplació ens permet llegir la vida i ens permet també escriure un nou guió a la nostra pròpia existència.
Això n'hem de parlar un altre dia, Sergi, si ens en pots parlar una miqueta més de l'art de contemplar.
Oh, meravellós, m'encanta.
Gràcies, Sergi, als oients i a les oients també. Moltes gràcies.
See?